Bona tarda, són les dues i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dijous 28 d'octubre del 2021, per cert, dia del 27è aniversari d'aquesta ràdio, i a aquesta hora són aquestes.
Que ha de canviar el Real Decreto Ley i l'acord que han fet els sindicats Comissions UGT i CESIP.
Nosaltres hem encetat una lluita que no és d'ara. Portem molt de temps amb aquest tema per guanyar, perquè és de justícia, l'estabilitat laboral.
Mentre no hi hagi una aposta important, alçada, atractiva realment per accedir a Barcelona amb transport públic, i això vol dir des del Maresme, vol dir des del Vallès, vol dir des del Llobregat, mentre no hi sigui, hi haurà encara molta gent que ja no per gust, sinó perquè realment no té una alternativa, continuaran agafant sí o sí cada dia el vehicle privat.
En televisió habrá un horario de protección reforzada, un horario que va a establecer en qué momento no se puede publicar ningún tipo de publicidad de este tipo de alimentos y de bebidas. Desde luego tampoco se podrá ni antes, ni durante, ni después de programas destinados al público infantil.
Habrá que ser muy concentrados porque ellos juegan con muchísima energía.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dijous i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho perquè sobretot volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible aquest Estel Migdia. Jordi Carretero darrere la peixera, Pau Massip al capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat ens plantegem preguntes i qüestions, com sempre, com per exemple, quina és la situació de l'IPC i per què ha pujat tant? Quin és el seguiment també de la vaga de treballadors del sector públic i per què estan protestant? I com ha estat la sortida de Koeman del vestidor blaugrana després de la derrota contra el Rayo Vallecano? Tot plegat el mateix dia en què des de la xarxa de Twitter a Radio Estel us estem preguntant sobre mobilitat arran dels embussaments a l'entrada de Barcelona de les darreres setmanes. Per on creus que passa la solució? Només cal que seguiu @info_restel i participeu en aquesta enquesta. Aquestes són algunes de les preguntes per un dia com avui i que intentarem respondre tot seguit a Estel Migdia. Pràcticament 3 minuts i arribarem a les 2 de la tarda. Abans de començar, com sempre, volem mirar cap al cel i saber quin temps farà les properes hores. Ens ho explica tot plegat el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat encara per una certa inestabilitat que es denotarà sobretot a les comarques del litoral i del prelitoral, on al llarg de les properes hores, tot i haver-hi algunes clarianes, també pot caure algun ruixat de caràcter dispers. En canvi, cap a l'interior, Pirineu, moltes més clarianes i temperatures que avui es mantenen semblants a les d'ahir o pugen lleugerament. De cara a demà, esperem que hi hagi més risc de ruixats a les comarques del litoral i del prelitoral, sempre de caràcter feble i amb nuvolositat variable a la resta, més sol cap a l'àrea del Pirineu, temperatures tendència a pujar, tot i que compta que els matins seran freds. Cap de setmana insegur i inestable amb l'arribada de fronts que afectaran sobretot les comarques del Pirineu i de forma dispersa poden afectar la resta del país amb temperatures mínimes ja una mica més altes.
I ara sí, comencem a repassar l'actualitat perquè, segons l'indicador avançat de l'IPC, els preus al conjunt de l'estat espanyol són aquest octubre un 5,5% més cars que l'octubre de l'any passat. Si la dada es confirma, és el nivell més alt dels últims 29 anys, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. A què es deu tota aquesta pujada de preus, Anna Closa? Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs a l'encariment, sobretot a l'electricitat, però també, tot i que en menor mesura, a l'augment dels preus dels carburants i al gas, que l'any passat van baixar de preu i aquesta vegada pugen. La pujada rècord dels preus a l'octubre arriba després d'una altra pujada rècord al setembre, que és del 4%. Tal i com deies, el 12 de novembre es confirmarà si es tracta de la taxa més alta des de 1992, per tant, la seva desena taxa a l'alça consecutiva.
I ens preguntem si a Europa passa el mateix.
Sí, és la mateixa tònica, tot i que és degut a l'impacte econòmic de l'aturada a causa de la pandèmia. L'augment continuat dels preus ha comportat que el Banc Central Europeu admeti que la inflació a la zona euro superarà l'objectiu del 2% a mig termini que s'havia fixat.
I a tot plegat, quin és el preu de la llum un dia com avui?
Doncs continua en una escalada històrica. La mitjana serà de 205 euros al megawatt-hora. La franja més cara, d'entre les 8 i les 9 del matí, i la menys cara serà entre les 3 i les 4 de la tarda.
tarda.
I encara hem de posar rentadores després de dinar perquè ens surtin més econòmiques o ja no?
Sí, exacte. En principi tot segueix igual. Tal com us informàvem ahir, la millor hora per posar la rentadora és de 3 a 5 de la tarda.
Pel que fa a les dades de l'atur, hi ha hagut una important millora del mercat laboral aquest estiu. Segons les dades de l'enquesta de població activa de l'Institut d'Estadística, quants llocs de treball s'han creat a Catalunya, Anna?
Més de 62.000 respecte al trimestre anterior, que suposa un augment de 155.000 llocs de feina en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Les dades se situen per sobre dels nivells prepandèmia.
I pel que fa a la taxa d'atur?
S'ha reduït en 52.000 persones. Ara hi ha 426.000 aturats, que representen un 11% de la població activa, que és la que està en edat de treballar i buscar feina. Respecte a l'any anterior, hi ha hagut un descens d'unes 80.000 persones. Tot i l'accentuada baixada, la xifra d'aturats encara no ha superat els indicadors previs de la pandèmia.
I on ha estat especialment important la caiguda de l'atur?
Doncs sobretot entre els joves, perquè la taxa de desocupació ha baixat més de 10 punts i se situa en el 21%, un nivell més baix que abans de la Covid.
Preguntem-nos també a quins sectors ha baixat més.
Sobretot a la indústria i després al sector serveis.
I per la contra, on ha pujat?
A la construcció i a l'agricultura. Respecte al trimestre anterior, Catalunya és la comunitat autònoma on més ha baixat l'atur, seguida de les Illes Balears i Castella i Lleó.
Ara parlàvem precisament de Catalunya, però què en sabem de la resta de l'estat espanyol?
Doncs bones notícies també, perquè és la primera vegada des del quart trimestre de 2008 que s'ha superat la xifra de 20 milions de treballadors en actiu. Pel que fa al nombre d'aturats, setembre va finalitzar amb un total de 3.400.000 aturats, que es tradueix en una disminució de la taxa de gairebé 7 dècimes. Se situa al 14,5%.
Per cert, encara parlant d'economia, la campanya de Nadal permetrà la contractació de més de 170.000 persones a Catalunya, segons les previsions de la consultora Adecco.
Aquesta xifra suposa un augment del 18% respecte al 2020. El conjunt d'Espanya es preveu que es firmin 1 milió de contractes, que suposarà pràcticament un 20% més que durant la campanya nadalenca de l'any passat, i en un nivell similar als previs de la pandèmia. Catalunya serà la comunitat amb més nous contractes per darrere del País Valencià i Madrid.
I la majoria de contractes en quins sectors es faran?
Doncs el dels serveis, la indústria i l'agroalimentació.
Quins són els perfils més reclamats?
El d'empaquetador, mosso de magatzem, preparador de comandes, manipuladors de tèxtils, promotors o dependents.
Que no són els que generaran més feina, perquè aquests són...
Els de l'e-commerce, l'alimentació, la distribució, el retall, la logística, el transport, l'hostaleria i el turisme.
Sobretot plegat, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha valorat positivament les dades de l'enquesta de població activa, considera que el motor de l'economia catalana ha arrencat de nou i ha agafat embranzida.
El conseller ha afirmat que les dades evidencien la superació de la situació crítica derivada de la pandèmia, però ha defensat una recuperació acompanyada de la transformació del model productiu. Torrent ha reconegut que en el sector econòmic existeixen riscs, com els problemes de desabastiment o la inflació, però ha assegurat que ara per ara no s'ha detectat un impacte d'aquests factors en l'ocupació.
I avui, jornada de vaga del sector públic a Catalunya. La taula sindical de Catalunya, formada per sindicats com CGT, CNT i la Intersindical Alternativa de Catalunya, sindicat majoritari a la Generalitat i Ensenyament, han convocat una aturada de 24 hores aquest dijous i manifestacions arreu de Catalunya. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, a la plaça Urquinaona, on hi ha anat Sílvia Muñoz. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Centenars de manifestants del sector públic català han protestat pel centre de la ciutat de Barcelona. S'han concentrat a la plaça Urquinaona a les 12 del migdia i després, encapçalats per la pancarta "Les que som, ens quedem", han avançat fins la plaça Sant Jaume de Barcelona. S'han mobilitzat diferents sectors públics com l'educació, la sanitat, el transport públic o el jurídic. Tots ells amb càntics com "vaga, vaga, vaga indefinida" o "la millor oposició als anys de professió". La jornada de vaga de 24 hores té l'objectiu de protestar contra l'abús del personal interí.
Ara bé, Sílvia, què és el que demanen?
El sector públic català demana l'estabilització del personal interí i denuncia l'elevada temporalitat a l'administració. Els sindicats alerten que hi ha taxes de temporalitat d'un 30% i, en alguns casos, més del 50% a les plantilles. El secretari de l'Organització Estatal d'Administració Pública de la CGT, Josep García, ha alertat que aquesta reivindicació del sector ve de fa temps.
Nosaltres hem encetat una lluita que no és d'ara. Portem molt de temps amb aquest tema per guanyar, perquè és de justícia, l'estabilitat laboral per tot el personal precari del sector públic a Catalunya i a l'estat espanyol, perquè realment és una vergonya el que està passant a les nostres administracions.
També rebutgen l'anomenada llei Iceta, que s'està tramitant al Congrés dels Diputats. Per això, la portaveu nacional de l'IAC, Assumpta Barbens, ha acusat els sindicats UGT, Comissions Obreres, CSIC i l'administració de fer un ERO encobert.
Que ha de canviar el Real Decreto Ley i l'acord que han fet els sindicats Comissions UGT i CSIP. Nosaltres acusem aquests sindicats i l'administració de fer un ERO encobert a les administracions i esperem, amb aquesta jornada de vaga, que els diferents partits polítics ens escoltin i facin esmenes a l'articulat que permetin una estabilització de les persones, una estabilització real.
Seguirem aquesta jornada de protesta i de vaga i de manifestacions durant tot el dia des dels serveis informatius d'aquesta casa. Gràcies, Sílvia.
A vosaltres.
Un dia en el que Renfe preveu destinar també 274 milions d'euros a Catalunya durant el 2022, segons les dades previstes per la companyia. Així ho ha anunciat avui el seu president, Isaías Taboas, a la Comissió de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana del Congrés dels Diputats, Anna.
La companyia preveu destinar 83 milions d'euros a la compra de material rodat i 52 milions per altres trens de viatgers i mercaderies. L'empresa contempla grans reparacions a la flota existent i en els plans d'accessibilitat. També una partida de 14 milions per remodelar i millorar les instal·lacions estratègiques de la xarxa de Rodalies, entre altres.
I l'Ajuntament de Barcelona creu que la solució per millorar les retencions que cada dia es produeixen en els accessos a la ciutat passa perquè es faci una aposta atractiva pel transport públic.
Sí, ho ha anunciat en una entrevista a Ràdio Estel la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat, Laia Bonet.
Mentre no hi hagi una aposta important, alçada, atractiva realment per accedir a Barcelona amb transport públic, i això vol dir des del Maresme, vol dir des del Vallès, vol dir des del Llobregat, mentre no hi sigui, hi haurà encara molta gent que ja no per gust, sinó perquè realment no té una alternativa, continuaran agafant sí o sí cada dia el vehicle privat.
La tercera tinent d'alcaldia que més ha reclamat més oferta a Rodalies, però també als ferrocarrils de la Generalitat, sobretot a la línia del Baix Llobregat. Bonet considera que hi hauria més demanda si hi hagués més oferta de ferrocarrils.
També ha explicat que ara mateix la ciutat ha recuperat el 80% de l'ús que es feia del transport públic abans de la pandèmia i assegura que dins de la ciutat ja es fan més viatges en transport públic que en vehicle privat.
Per cert, que la venda de segona mà també augmenta un 20% a Catalunya en els últims 5 anys, segons Humana Fundació.
Les xifres parlen per si soles. Des de principi d'any ha venut un 11% més que en el mateix període de l'any 2019. La xarxa de botigues d'Humana, formada per 20 establiments de la capital catalana, preveu superar enguany, per primer cop, els 2 milions d'articles venuts.
Parlem ara també de dades, però en aquest cas de la pandèmia, perquè la velocitat de contagi baixa 4 centèsimes en les darreres hores i es situa ara en 1,04.
I el risc de rebrot també recula, fins a 47. Salut ha declarat 8 malalts més de Covid als hospitals catalans i el mateix nombre de crítics a les unitats de cures intensives. El departament també ha notificat 500 nous contagis i 6 defuncions més.
I diversos centres de recerca catalans impulsen un estudi per entendre millor la Covid persistent. L'objectiu és analitzar l'efecte de la vacunació en aquests pacients per entendre els mecanismes immunitaris de la Covid persistent i l'efecte i la duració de les vacunes.
Ho impulsen el Vall d'Hebron Institut de Recerca, l'Institut de Salut Global de Barcelona i l'Institut Universitari de Recerca d'Atenció Primària Jordi Gol i Gorina. Els científics creuen que les vacunes per immunitzar-se de la Covid-19 podrien ajudar algunes persones amb Covid persistent. Un dels efectes és que les vacunes disminueixin els símptomes de la malaltia. Per fer aquest estudi, els tres centres de recerca catalans compten amb una mostra de 300 pacients.
Per cert, en què ens referim quan estem parlant de Covid persistent?
Doncs són aquells pacients que pateixen símptomes de Covid durant més de 4 setmanes des de l'inici de la malaltia. Els científics calculen que un de cada 10 pacients poden patir Covid persistent i en alguns casos els símptomes poden durar mig any.
I després de 10 anys analitzant més de 10.000 dades, un grup d'investigadors ha arribat a la conclusió que tenir més de 70 pulsacions per minut comporta més risc de mort.
Sí, el doctor Roberto Elosua, un dels principals autors de l'estudi, ha apuntat en una entrevista al matí a Ràdio Estel que el risc s'incrementa un 30% per cada 10 batecs que aguantem a partir de 70 pulsacions a totes les edats. De totes maneres, el doctor defensa aquest risc de morir diverses vegades segons les edats.
Un increment d'un 30% a l'edat de 35 anys, doncs és un increment molt petit, perquè el seu risc basal és molt baix.
Clar, però si en tinc 60 o 70...
A veure, 60 o 70, doncs el seu risc basal, per l'edat, ja és molt més alt. I un increment d'un 30% sobre un risc més alt, doncs és un increment més important.
Per tal de baixar les pulsacions, el doctor ha apuntat que s'ha de fer esport i de forma freqüent, meditar i, sobretot, evitar substàncies com les begudes energètiques.
I atenció en salut, perquè a partir del 2022 no es podrà fer publicitat de dolços ni begudes calòriques per nens. Ho ha anunciat aquest migdia el ministre de Consum, Alberto Garzón, des del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.
Segons Garzón, la intenció del Ministeri és incidir en un problema greu de salut pública que afecta la població infantil, que és la més vulnerable. Per tant, a partir de l'any que ve s'hauran acabat els anuncis dirigits als més petits de xocolata, pastissos, dolços, begudes energètiques i gelats.
I a banda de la televisió i altres mitjans convencionals, on més es prohibiran fer aquest tipus d'anuncis?
Doncs tampoc se'n podrà fer a internet, a les xarxes socials i a altres tipus de fòrums. El ministre Garzón ha especificat que en aquells indrets, com ara el cinema, on s'hi projectin pel·lícules destinades als petits, tampoc se'n podran fer.
I és que és cert que la població infantil rep molta publicitat que estimula hàbits d'alimentació no saludable, però com es podrà controlar tot plegat?
Garzón ha afegit que hi haurà un règim sancionador a càrrec de la Comissió Nacional de Mercat de la Competència.
Demà acaba el termini per presentar esmenes a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat. Hores d'ara, Esquerra i Junts per Catalunya encara no descarten presentar-la. Els dos partits retreuen al govern espanyol que no escolta les seves demandes. Però què demanen? Judit Casillas, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Els dos partits fan front comú perquè es blindi el català a la futura llei de l'audiovisual. Aquest és el requisit sine qua non. Però el govern espanyol ja ha insinuat que no veu possible tancar el blindatge del català abans de demà, tot i que obre la porta a arribar a algun tipus d'acord verbal.
I què més vol Esquerra?
Els republicans demanen passar compte sobre quines inversions previstes per aquest any no s'han executat i critiquen que no ha tingut lloc cap de les trobades previstes durant tot aquest temps per veure què s'ha complert i què no. Com que el govern espanyol encara no ha garantit un mínim de compliment de les seves demandes, la portaveu del partit, Marta Vilalta, ha dit en una entrevista a la 2 que encara no ha decidit finalment què faran demà.
Saben que hi ha aquestes peticions prèvies, per tant, estem esperant la seva resposta. Si aquesta resposta és satisfactòria, doncs no hi haurà esmena a la totalitat demà. Si aquesta resposta no és satisfactòria perquè creiem que no es compromet amb aquestes qüestions prèvies, doncs probablement hi haurà esmena a la totalitat. Però per això no hem decidit i decidirem, si cal, a l'últim minut per esgotar aquest marge de temps.
Els republicans demanen als de Pedro Sánchez que moguin fitxa per desencallar la situació.
Tot plegat pel que fa Esquerra Republicana, però i Junts per Catalunya.
A més de blindar el català, fa quatre demandes més. El traspàs de Rodalies, que es compleixin les inversions, mantenir el fons del Covid i que les comunitats autònomes puguin gestionar-lo.
Per cert, que l'executiva de Junts s'havia reunit aquest matí per decidir si finalment presentava una esmena als pressupostos, però encara no n'han tret l'aigua clara.
En un comunicat després d'una reunió de l'executiva, el partit ha alertat que no ha rebut ni una sola resposta satisfactòria a cap de les seves demandes. Tot i això, encara deixa més temps de marge per si aquesta tarda hi ha nous contactes que donin fruits.
I encara ens queda un partit polític al Congrés dels Diputats, la candidatura d'Unitat Popular.
La CUP no presentarà cap esmena perquè ja fa temps que s'ha desmarcat de les negociacions. El partit ja va declinar la convocatòria que li va fer el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, durant la roda de consultes per trobar suport als comptes.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
I d'altra banda, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, defensa que el reglament actual de la cambra vulnera la presumpció d'innocència dels diputats i aposta perquè sigui canviat.
Després de la polèmica que hi va haver davant la proposta dels lletrats de canviar l'article que parlava sobre la corrupció, en una entrevista a TV3, Borràs ha afirmat que els lletrats no s'han extralimitat de les seves funcions.
Qui perverteix segurament un informe tècnic és qui en fa una lectura política. I això és el que ha passat. Bé, a jutjar per als titulars, Junts maniobra per blindar Laura Borràs mentre Esquerra i la CUP en recelen. Junts no ha maniobrat res, ningú ha pogut recelar o no recelar de res perquè la mesa del Parlament no té cap potestat per dur a terme una reforma del reglament.
Borràs també ha acusat els grups parlamentaris de fer massa soroll i actuar amb voluntat partidista.
I l'Audiència Nacional condemna a 2 anys de presó a l'extresorer del Partit Popular, Lluís Bárcenas, per pagar en negre més d'1 milió d'euros per les obres realitzades a la seu del partit al carrer Gènova de Madrid.
En una sentència de 454 pàgines feta pública aquest dijous, el tribunal conclou que part del pagament a l'empresa Unifica, contractada per fer les obres, es va fer al marge de la facturació i la comptabilitat oficial i no declarats a la Hisenda Pública. L'Audiència Nacional també condemna el partit com a responsable civil subsidiari del delicte de Bárcenas a pagar una indemnització de 123.000 euros per la defraudació d'Unifica de l'impost de societat del 2007. La sentència diu que no consta que el Partit Popular fes un control adequat de la seva gestió.
I els Mossos d'Esquadra alliberen aquest dimecres una dona retinguda contra la seva voluntat per la seva exparella en un local del districte de Sant Martí de Barcelona.
Segons ha avançat el caso i han confirmat fonts policials, la policia catalana va rebre un avís a través del dispositiu Atempro dirigit a víctimes de violència de gènere. Aquest dispositiu va permetre localitzar el punt on es trobava la dona. En arribar, els agents van comprovar que aquesta estava retinguda contra la seva voluntat. Els Mossos van detenir l'exparella, un home de 31 anys, per un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i per trencament de condemna.
I també Mossos d'Esquadra han detingut a 7 persones que formaven part d'un grup criminal a Reus dedicat al robatori de catalitzadors de cotxes.
El matrimoni de 60 i 69 anys, respectivament, de nacionalitat espanyola i veïns de Reus, així com el menor, amagatzavaven els catalitzadors robats en una masia, on també hi cultivaven plantes de marihuana. La parella i el menor també estan investigats per un delicte de tràfic de drogues. El grup criminal desmantellat ja havia venut 60 de catalitzadors a 2 empreses de ferralla i reciclatge de Reus, per un import total de gairebé 17.800 euros.
Minuts que passen de les 2 de la tarda. Anem en plana andorrana perquè el govern estudia demanar el passaport Covid als restaurants. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. El director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, reclama que cada local pugui decidir si aposta pel certificat o manté les restriccions.
I encara en Andorra, Salut frena la desescalada pel brot al centre escolar de Massana.
Fins a la data d'avui hi ha 29 alumnes afectats, segons ha anunciat la secretària d'Estat de Salut d'Andorra, Helena Mas.
Per cert, ho explicàvem l'altre dia. Doncs bé, suspensió de feina i sou per la monitora de l'autobús escolar, que es va oblidar una nena de 2 anys dintre l'autobús.
La ministra d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra, Esther Vilarrubla, ha argumentat que se li ha imposat aquesta sanció per la responsabilitat que té directament amb la acompanyament dels alumnes i, per tant, de comptar que els que pugen siguin els mateixos dels que baixen de l'autobús.
Gràcies, Olma. Anem en plana esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
En els esports, la notícia del dia és la destitució de Ronald Koeman com a entrenador del Barça després de la derrota d'ahir contra el Rayo Vallecano per 1-0. Xavi Hernández podria convertir-se en les properes setmanes en el nou entrenador blaugrana. Abans, però, hi haurà un entrenador pont que serà Sergi Barjuan.
Sí, el club ho ha confirmat aquest migdia, fa pocs minuts. L'actual tècnic del Barça B agafarà les regnes de l'equip en aquest impàs fins a l'arribada de Xavi Hernández. Sergi Barjuan ja es farà càrrec de l'entrenament d'aquesta tarda a les 5 a la Ciutat Esportiva per preparar el partit de dissabte contra l'Alavés i podria dirigir l'equip també en el partit de Champions contra el Dinamo de Kiev el dimarts i el següent de Lliga contra el Celta dissabte dia 6. Està previst que demà a la 1 faci la seva primera roda de premsa acompanyat de Joan Laporta. Tot això, com dèiem, serà fins que no arribi Xavi, l'exjugador del Barça i actual tècnic de l'Al-Assad de Qatar, negocia des d'aquest matí la sortida del club qatarí i paral·lelament també amb el Barça per tancar el seu nou contracte. El terrassenc no es faria càrrec de l'equip fins després de l'aturada de seleccions, prevista per a la segona setmana de novembre. D'aquesta manera, el primer partit que afrontaria com a nou tècnic culer seria contra l'Espanyol. Ara mateix, Xavi Hernández té una clàusula de rescisió d'1 milió d'euros, però el propietari del club qatarí coneix l'ambició del català d'entrenar el Barça i és per això que es confia que li faciliti la sortida. De fet, està previst que una expedició de directius blaugranes viatgin les properes hores fins a Qatar per tancar el contracte del nou entrenador. Xavi arribaria a Barcelona amb el seu actual staff tècnic, format pel seu germà Òscar i Sergi Alegre com assistents, a més d'Ivan Torres com a preparador físic.
Hora de preguntar-se, doncs, com ha estat l'etapa de Koeman al Barça. Està justificada la seva sortida? Veiem els números que deixa el tècnic al capdavant de l'equip amb aquest informe Koeman, Xavi.
Doncs mira, el tècnic neerlandès va arribar al club fa 15 mesos, el 17 d'agost de 2020, després de la destitució de Quique Setién. Koeman tanca la seva etapa amb una Copa del Rei al seu palmarès. En números globals, però, són molt discrets i el situen amb el pitjor percentatge de victòries a la banqueta del Barça des de Radomir Antic. L'any 2003, en total, ha sumat 39 victòries, 12 empats i 16 derrotes. Koeman marxa amb el rècord de més partits consecutius sense guanyar, un total de 5 partits. En aquesta lliga només ha pogut sumar 15 dels 30 punts possibles i deixa l'equip novè, a 6 punts del líder. I una dada curiosa i és que Koeman ha estat destituït el dia que fa just un any dimitia també Josep Maria Bartomeu com a president del Barça.
I més futbol, perquè l'Espanyol ja coneix la sanció que haurà de complir Raúl de Tomás després de la seva expulsió dimarts contra l'Atlètic de Bilbao.
El davanter perico només es perdrà un partit, el d'aquest diumenge contra el Getafe. El fet que l'àrbitre tipifiqués a l'acte com a violenta l'acció del davanter obria la porta perquè el comitè de competició pogués imposar-li més d'un partit de sanció, però finalment ha deixat el càstig en un sol partit i l'Espanyol ni tan sols ha hagut de recórrer al comitè d'apel·lació. Per cert, que aprofitem aquesta notícia per felicitar els aficionats pericos el dia que fa 121 anys de la fundació del club.
M'estàs dient que avui el Real Club Deportiu Espanyol fa 121 anys,
correcte,
el dia que aquesta ràdio en fa 27.
Correcte.
Amb els mateixos colors.
Amb els mateixos colors. Casualitat?
No vull dir
no
res.
Ho sabrem.
No vull dir res. Encara en futbol, va, perquè aquest migdia a la seu de la Federació Espanyola de Futbol s'ha celebrat el sorteig per als primers encreuaments de la primera fase de la Copa del Rei.
Es tracta de la fase on hi participen els equips territorials. L'únic representant català, el Mollerussa, jugarà el proper 17 de novembre a casa contra l'equip eivissenc Societat Esportiva Penya Independent. Tots els equips que superin aquesta ronda, que es disputa a partit únic, ja s'enfrontaran als equips de primera divisió. La capital del Pla d'Urgell tornarà a viure, doncs, l'ambient de la Copa del Rei 30 anys després de la seva darrera participació. Recordem que des de fa dues temporades la federació dona l'oportunitat als equips territorials a classificar-se per aquesta competició.
I en bàsquet, aquesta nit comença una nova jornada de l'Euroliga, la segona d'aquesta setmana.
I el Barça s'enfronta al Maccabi de Tel Aviv. Després de guanyar en l'últim segon aquest dimarts contra el Fenerbahçe, el Barça viatja ara fins a Israel per disputar la setena jornada de la competició europea. Serà el quart partit dels blaugranes en 6 dies i el tercer consecutiu que juga fora de casa. El Barça continua líder en solitari de l'Euroliga. Aquest migdia, l'entrenador blaugrana Sara Jessica Vicius ha parlat del partit d'aquesta nit.
Habrá que ser muy concentrados porque ellos juegan con muchísima energía, sobre todo sale en primer cuarto ya con muchísima energía.
El Maccabi ve de guanyar dimarts i sumar la seva tercera victòria seguida en aquesta competició. El partit començarà quan passin 5 minuts de les 8 del vespre i es podrà seguir en directe per DAZN.
I finalment, en handbol, aquesta nit hi ha jornada de Champions. El Barça s'enfronta per primera vegada a la seva història amb el Porto.
El partit es jugarà a la mítica pista de Dragão, en ple absolut després que el club portuguès hagi comunicat que estan totes les entrades venudes. Els de Carlos Ortega lideren la classificació del seu grup, empatats amb el Kielce polonès i el Veszprém hongarès, amb 4 victòries i només una derrota. Els blaugranes van sumar una nova victòria de molt, molt meritosa la setmana passada davant del PSG al Palau Blaugrana. Lucas Cidric i el central Melvin Richardson són les baixes per aquesta nit. El partit a partir de les 9, en directe per Esport 3.
Gràcies, Xavi. Fins ara, 29 minuts que passen de les 2 de la tarda abans d'anar a publicitat. Per cert, destacar una darrera hora, i és que el Tribunal Constitucional ha tombat el recurs de Carme Forcadell contra la sentència del procés. L'expresidenta del Parlament ja podrà, doncs, recórrer a el seu cas a la justícia europea. Anem a publicitat i de seguida Olma Giró.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4. Close your eyes.
Tant de gust, sempre que escolto aquesta cançó, dir allò de atletes bajen de l'escenari. En fi,
coses meves.
Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Encostipada, eh?
Encostipada, una miqueta, sí. Jo crec que no fa falta dir-ho, amb aquesta veu a Paco que tinc, eh?
A Paco?
A Paco.
No, però té el remei sobre la taula.
El remei? Anna Cars.
No, avui no n'hi ha hagut. Avui no n'hi ha hagut.
Va, com estàs?
Doncs estic, crec que, com mitja Catalunya encostipada. Però bé, jo crec que d'això ho superarem, no? I bàsicament, com que he pensat que poca cosa puc aportar avui a la ràdio, perquè, clar, la ràdio és la veu, i amb aquesta veu que aportem, senyora Giró, res. Així que he aprofitat la vinentesa, i com que demanant consells a la ràdio, perquè, clar, és el nostre instrument, diem-ne que mitja ràdio m'ha enviat al carrer del darrere, perquè hi ha un arbolari que es diu Manantial de Salut, i hem dit, doncs ja que hi som, hi anem, i ja que hem de fer una secció amb aquesta veu, doncs aprofitem, i avui vinc a portar remeis naturals per curar o prevenir els encostipats.
Molt bé.
Et sembla bé?
Sí.
Jo crec que és informació de servei.
Sí, sí. Així com llet amb mel, no...
Sí, però aquesta és la típica. Jo he anat a un arbolari...
Llet amb mel i llimona, diuen, eh?
Sí, sí. Ah, però espera't, ara ja veuràs el que diuen. Hi ha de tot. O sigui, sí. Jo també era de la llet amb mel i poca cosa més, però és que és tot un món, això, eh? M'hagués pogut estar mig matí a l'arbolari, però he pensat, nena, vés a treballar. Però bé, per parlar de remeis naturals, he pensat que seria molt bé aquesta cançó.
Avui que marxa el sol, cansat de tant estiu, avui que torna a casa aquella olor de brasa i foc, avui que el dia plora, poc a poc es fa més...
He decidit posar cançons perquè no se'm noti tant la veu, ja veuràs, és una tècnica infal·lible. Ho he llegit, consejos para hacer una sección cuando no tienes voz. Pon música. No, he portat aquesta cançó perquè es diu Flor de Tardor.
Ja sola s'ho fa i ja sola s'ho menja, eh? Sí,
no, no, escolta, és una cançó molt bonica. És de...
Sí.
És del Marcel i la Júlia i es diu Flor de Tardor i bàsicament descriuen a la perfecció el que és un dia de tardor.
Marcel i Júlia.
Sí, 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 ho tinc aquí apuntat, Marcel i Júlia. No els havia escoltat mai, però sona molt bé.
Sí.
Mira, intentaré posar veu de persona que...
I no em posem al grup. Tu com et dius, Marcel? I jo...
Que no, que és el grup, exacte, que es diuen Marcel i Júlia.
Som-hi.
Escolta'm, un moment.
Ah, però m'estàs dient que això és com Manel, que no hi ha cap Manel.
Exacte, sí? Marcel i Júlia, sí.
No, no,
com Antònia Font, que no
em ella es diu Marcel i ella es diu Júlia.
Doncs ja està, no s'han buscat un nom de grup i han dit que es dirien Marcel i Júlia.
Això m'estic dient jo.
Molt bé, Xavi, per un dia que estem d'acord, ara sembla que no ho estiguem. Bé, jo el que anava a fer és intentar fer veure que estic llegint un vers, una cançó així a moda intens.
Moda intens.
A moda intens.
Posa moda intens.
Amb aquesta veu a Paco ja veuràs tu.
Vinga,
va, som-hi. Avui que marxa el sol, cansat de tant estiu, avui que torna a casa aquella olor de brasa i foc, avui que el dia plora, poc a poc es fa més curt, i amb els colors, els arbres de la mort em fan virtut, que la tardor t'estima com t'estimo jo.
I amb aquests ulls de gres que et menjaria petons, avui no ho dubtaria ni un segon.
Preciós, eh?
Brutal.
Ara m'he emocionat i tot.
Ai, Joan.
Va, ara sí que sí, comencem amb remeis naturals.
Comencem. Primer de tot, dic que això no m'he tret de la màniga, vale? He consultat a diverses pàgines, he consultat a diverses persones molt enteses en el tema, així que us porto. Primer de tot, hem de tenir molt clar que fa dos dies, dos o tres, ara no ho sé, hem entrat a la temporada Escorpio, una temporada preciosa.
Escorpia.
Escorpio, Escorpio. Sí, jo sóc Escorpio.
No, és que hem entrat a Escorpia, he pensat.
No, Escorpio, una cosa, avui no em digueu res de que no pronuncio, vull dir, estic fent un esforç.
Sí, sí, valorat, valorat.
Hem entrat a la temporada Escorpió, una molt bona temporada, molt intensa i tal, però a part d'entrar a la temporada d'Escorpió hem de tenir present que estem en una estació de pas. Una estació de pas entre el que ha estat l'estiu i el que vindrà, que serà l'hivern. I, per tant, venen els constipats. I ara us preguntareu per què venen els constipats durant les estacions de pas.
Doncs perquè treballem amb el Magiró.
No. Oi.
Perquè l'aire condicionat a l'estudi està...
Exacte, comencem per aquí. Jo vaig començar la temporada dient, escolteu, a mi em refredareu i em refredareu venint a treballar. Perquè, clar, em poseu l'aire condicionat a l'octubre, que dius, senyor, potser que ja no toca, eh? Sí, ara pugem la música perquè no em fan queixar.
Sortim del taxi allà, 20...
Exacte.
Clar, no.
De 9 graus.
No, m'han posat la música perquè no em queixés, però ho torno a dir. No em facis sentir culpable.
Va, tira.
Va, som-hi. Vale, bàsicament, venen els constipats perquè el que vol el cos és fer net. I amb la mucositat, doncs, traiem moltes coses i fem net el cos. I quin és el filtre més gros que tenim al nostre cos? Doncs és el fetge. Per tant, què hem de fer per no constipar-nos o per prevenir els constipats? Tot el que hem de fer és estimular el fetge.
I què va bé per fer-ho?
Molt bé, ha seguit bé el guió, Joan. Ara. Doncs el que va molt bé és un vas de llimona amb aigua en dejú, això pel fetge i la bilis. Llavors, durant tot el dia, hem d'ajudar el fetge doncs, amb infusions de boldo, que és una planta originària de les regions muntanyoses i seques de Xile, amb infusions de carmarià, que bé, no sé si el coneixereu per carmarià, perquè té nombroses nomenclatures com cariaté, car de la llet de la Mare de Déu, cartacat o car borral, suposo que depèn d'on estiguis, amb infusions també de dent d'allò o carxofa.
Tu ets més de car borral, eh?
No, jo és que no la coneixia. No? Jo he posat les que m'han sortit, però no sé de què seria. Carmarià, suposo que és la més coneguda, no?
Tinc ni idea.
No et sona gens, Carmarià?
No, jo sóc molt de pastilleta de farmàcia i tira.
Molt malament. Estic fent una secció de remeis naturals. Espero que d'aquí un temps em diguis me n'he pres i ara faig infusions de cariaté o el que vulguis. Bé, el que deia més per depurar el cos estimulant el fetge, no? Però després hem de tenir molt en compte què ens hem de prendre si volem eliminar els símptomes més directament. I aquí és on hem de diferenciar molt important si tenim un constipat de coll o de bronquis. Si el que tenim és carregat de moc al pulmó, el que va molt bé són les herbes que reblaneixen, com per exemple el plantatge o bafus eucaliptus, el típic bafus que seria de Vicks Vaporub, doncs eucaliptus, entra, doncs, evidentment, moltíssimes més. Però si el que tenim és refredat de coll, com el que tinc jo ara, aquesta veu de Paco, hem de tenir molt present...
Però escolta una cosa.
Ara si algú que sigui Paco pobres, dirà què li passa.
Pobres Pacos del món...
És que no t'imagines un Paco quan si ens escoltes aquesta veu?
No.
Jo sí.
Jo, Xavi, m'imagino una al Magiró.
Exacte. No. Jo aquest matí, quan he sentat a la redacció, dic, què tal, Paco? Exacte.
Ai, bé, no. Pel coi, pels refredats de coi, que va molt
Paco
bé.
Paco Fiestas, saps qui és o no?
No.
Home, i tant.
No, en DJ Pastis, no és el mateix.
No. Paco Fiestas.
Una Fiestas. Mica del rotllo DJ Pastis, no? Jo estava parlant d'infusions naturals, o sigui, m'esteu... Bé, si tenim un refredat de coll, que el tenim, perquè és que en el coll tenim moltes glàndules i, clar, doncs les glàndules són doncs, molt susceptibles d'agafar infeccions. Per tant, el que hem de fer és buscar una planta amb antibiòtic natural, a poder ser no tant de farmàcia i tan químic, i la millor de totes és la farigola, que la farigola va superbé perquè la pots posar. O sigui, la pots fer amb infusió, posar antimel, o també, si vols, directament fer un xarop, que és tan mirant la recepta. És una mica més complicada, però recomanem fer el xarop de farigola amb sàlvia. Però bueno, això ja és com next level, no? I també una altra planta medicinal que va superbé pel coll i sobretot per la fonia, i aquests que treballem a la ràdio ho agraireu, és l'aríssim. I bé, ja llavors, si aquest constipat de coll que tenim se'ns puja al cap i tenim aquest dolor de cap, allò que dius m'està penetrant el dolor, el millor de tot és la lavanda, la llimona o el fonoll, que ajuden molt doncs, perquè treuen com els gasos que tenim de residu al cos.
Va, escolta, Olma, no tenim gairebé més temps, per tant, anem a la musiqueta.
Anem a la musiqueta. T'has saltat que havíem d'evitar, i és molt important, hem d'evitar farina, sucres i làctics. No dic res més, no, perquè jo vull esmorzar iogurt i un entrepà i és el pitjor que puc fer. Menjar molta fruita i molta verdura,
ideal,
vale?
Ideal.
La música.
Va.
Avui no podríem no parlar d'una altra cosa que no sigui una cançó que ens aboqui aquesta època de pas, no?, l'estima de tardor. Així que avui acabem amb la tardor de Vivaldi.
Gràcies, Olma. Fins ara.
l'entrevista.
5 minuts, ja arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. Mirina, i es va publicar la desena edició de l'Informe CAT, un recull de 50 dades significatives sobre la situació del català que Plataforma per la Llengua elabora cada any a partir de fonts oficials i d'estudis d'elaboració pròpia. Entre les dades més significatives hi destaca que el conjunt dels territoris de parla catalana, el 32,4% de la població és parlant habitual de català, segons dades del gener del 2020. És a dir, 500.000 persones menys que les dades del 2005. Cosa que ens portaria a preguntar-nos, està realment en perill la llengua catalana? I fins a quin punt hi ha procés de recuperació possible? En parlem aquesta hora amb el filòleg, traductor i escriptor i autor d'obres com Nivell C, 100 insults imprescindibles o Corregir mata. Pau Vidal, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
A Maria, bona tarda.
Pau, ara donàvem alguna dada sobre aquest Informe CAT que cada any publica la Plataforma de, per la Llengua. Però més enllà d'això, quina és la situació de la llengua catalana a dia d'avui a casa nostra?
Bé, la situació és la que efectivament estem descrivint últimament els últims mesos amb l'etiqueta d'emergència lingüística. És a dir, una situació, diguéssim, de reculada general. Cal dir també una cosa, i és que per entendre bé el que això significa, que no és una situació en què es trobi només el català, sinó en general totes les llengües que no disposen de la protecció d'estat. Ho dic d'una altra manera, ara mateix l'emergència lingüística és planetària, que cada cas té les seves especificitats, i en el nostre cas són les pròpies d'una situació de contacte de llengües amb una llengua molt poderosa. Però que hi ha emergències més que clar, és claríssim. Sí.
I per què s'explica un retrocés com aquest?
Home, la veritat és que s'explica molt fàcilment per una combinació de factors que en podríem dir dos de demogràfics, és a dir, una baixa natalitat de la població autòctona combinada amb una elevada immigració, que és el nostre cas, i dos factors, diguem-ho així, sociolingüístics, que són, d'una banda, la lleialtat lingüística dels castellans, que lògicament tenen la protecció d'un estat i, per tant, no es comporten com en altres estats on sí que haurien hagut d'adoptar la llengua, i alhora la deslleialtat lingüística dels autòctons, és a dir, el fet que la submissió fa que els catalans canviïn de codi. Llavors, si ajuntes aquests quatre elements amb una... et surt això, una reducció dels percentatges de parlants.
És a dir, hores d'ara, podria arribar a desaparèixer el català i quedar com a llengua absolutament residual? I ja saps que els periodistes a vegades us demanem que tingueu una espècie de bola de vidre. Si és així, i si segueix aquesta evolució, quants anys li quedarien al català?
Mira, tot i que això fa de mal dir, una cosa que sí que constatem els lingüistes i els que no en són, altres científics, és que tots els fenòmens socials, diguéssim, s'han accelerat a partir de la revolució tecnològica. De manera que allò que fa un temps podien ser 100 anys o 50, ara en són 10. En el cas concret de l'extinció de la llengua, quan es morirà l'últim parlant no ho sabem, però que estem a prop, si no revertim aquesta dinàmica, que estem a prop de l'última fase, la que ja els lingüistes consideren irreversible, això també és veritat. Ara, dir que això siguin 10 o 40, això sí que és arriscat, però vaja, no li fotis gaire més de dues o tres generacions.
Una altra de les que també fa fredat, Pau, és que 8 de cada 10 catalanoparlants canvia el castellà quan algú s'hi adreça en aquesta llengua per respecte i educació, diuen. Si parlem de l'àrea metropolitana de Barcelona, de fet, el canvi de llengua el fa més del 76% de catalanoparlants. Aquest és un tema certament controvertit des de fa anys, Canviar de llengua fa perdre la llengua pròpia?
A veure, alerta, perquè aquí has barrejat dues coses que no són, La xifra de deslleialtat lingüística és com anomenem aquest fenomen, i que n'he parlat al principi com una de les causes greus, és pràcticament idèntica a tot el territori. És a dir, els catalans de l'Hospitalet són tan deslleials com els de Mora d'Ebre. Alerta, perquè aquí hi ha aquest mite que diu que pagès i comarques i bla, 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 això són romanços, La gent de Bellver de Cerdanya canvia de llengua igual que els de Mataró.
Per tant, s'està perdent per igual arreu del territori català?
Perdona?
S'està perdent el català per igual arreu a tot el territori?
No, perquè hi ha molts elements que concorren a cada, a cada situació. Però aquest, aquest fet concret, és a dir, el de canviar de llengua, la practiquen tots els catalans de tot arreu sense pràcticament distinció. Una altra cosa són les condicions de partida. Clar, a Bellver i a Cerdanya hi ha molt menys percentatge d'immigració que no pas a Mataró. Per això els resultats són diferents. Però aquest element és comú, el fem tots. I aquest és un dels... Sí, home, clar, aquest és clarament un dels factors més greus, perquè permet una cosa molt... és molt fàcil d'entendre i alhora molt absurda que passi, que és que molta de la gent que tenim convivint aquí amb nosaltres se'n vagin a dormir el cap del dia sense haver sentit ni una paraula amb la llengua del país. Perquè, clar, imagina que tu ets, posem un llatinoamericà a Badalona, per descomptat no escoltes a Ràdio Estel ni mires TV3, i a més a més els teus companys de feina probablement són del mateix origen que tu. I a les botigues te tenen... Clar, si tu, que ets el català parlant, no te li adreces, aquella persona pot ser que hagi viscut un dia a Catalunya ignorant completament l'existència de llengua catalana. Per tant, si amb això no veiem clar la importància de no canviar de llengua, no sé pas com ho veurem.
Comentàvem a l'inici, quan t'hem presentat, Pau, un dels teus darrers llibres és aquest Corregir Mata. Fem bé de corregir un català incorrecte?
No. Si ho feu en públic i fora d'un context educatiu, no, no feu bé. És a dir, la correcció, igual que qualsevol altra activitat humana, s'ha de fer a l'àmbit que li pertoca, que en aquest cas són els centres d'ensenyament o les cases, les llars, si parlem de pares de fills. Però anar corregint la gent pel món és una... parlem de les xarxes, però també amb una sobretaula o allà on sigui, és una pífia, és un acte que té moltes més conseqüències negatives que no pas positives. Jo ho vaig explicar molt al llibre, si voleu puc detallar, però vaja, en qualsevol cas, substancialment són el fet que moltes vegades es corregeix malament i sobretot es crea una inseguretat a la persona que ha estat corregida. Els estudis que fem demostren clarament que, a més, és un sistema estèril, perquè la majoria de gent que és corregida al cap de molt poc temps ja ha oblidat aquella correcció. I l'únic que li queda és la sensació de parlar malament.
Dit d'una altra manera, Pau, perquè ara m'estàs recordant aquell cinema doblat en català que fa servir poders que tenim uns quants anys, el recordem més per televisions com TV3, que n'ha fet molts doblatges, però aquells doblatges tan correctes, això també li va malament al català? És contraproduent?
A veure, la qüestió del model de llengua és una mica llarga d'explicar. Però vaja, si entenc bé el que em preguntes, aquesta idea de fer del vehicle de comunicació de cada dia una cosa encarcarada, que a més a més costa de fer perquè implica l'esforç de recordar-se de coses estranyes, doncs sí, és clarament un mal model, perquè la llengua ha de ser expressiva, viva i espontània, i per tant si coarta o fa sentir mal a les persones, és com la roba que t'enganya, que aquells pantalons que t'apreten o aquella camisa que et va curta, arriba un dia que dius, coi, això no m'ho foto més perquè és que no hi vaig bé, doncs exactament igual. Ara, clar, la frontera entre el que es pot fer servir i el que no convé, clar, l'han d'establir els especialistes, no el meu cunyat. Per això el meu cunyat, diguéssim que parli de motors de cotxes, si vol, però que hagi estat la llengua, perquè clar, aquest pas aquí és que dins de cada català hi ha un filòleg, al final el que vam fer és marejar la gent.
Em parlaves també de les xarxes. No sé si que hagi emergit també el català en certs cercles tuitaires, diguem-ho així, amb bloggers, amb youtubers, amb stand-ups d'humor, això hi està ajudant a potenciar el català en certa manera també, no?
Home, a veure, clar...
De fet, tu l'uses molt el Twitter, per cert.
Sí, a mi m'interessa molt les xarxes per fer treball de camp, perquè sóc un dissonant especialitat com a filòleg, que és la llengua viva i la variació dialectal, i per això m'interessen molt. Per descomptat, qualsevol presència és positiva per l'existència. Això és una banalitat, diguem que hi hagi 10 influencers catalans és millor que no n'hi hagi cap. Ara, en el nostre cas concret, més que 10, doncs seria millor que en fossin 1.000. I sobretot que aquests que ho fan per 100 catalans que ho fan per sistema en castellà, amb aquesta fal·làcia que així arribaria més gent, aquests ho fessin en català, perquè és una màquina destructora d'idiomes, i aquí torno al començament, això no ens passa només a nosaltres, sinó a la gran majoria d'idiomes del món. Els únics que estan sobrevivint a la globalització són els idiomes hegemònics, però que són una dotzeneta, una quinzena només. Per tant, és un mal dels temps moderns, no només nostre.
Per cert, per qui el vulgui seguir, ara que ho dèiem, que té Twitter i que és molt actiu a les xarxes, @PauetVidal, i allà el podreu seguir tot el que va escrivint. Per últim, Pau, deixa'm preguntar-te si hi ha algun model europeu en el que emmirallar-se per tal de cuidar d'una llengua minoritària com la pròpia.
Sí, home, a mi em ve al cap, per exemple, el model finlandès, o islandès, fins i tot. Els països escandinaus tenen una mica més de valentia de la que tenim nosaltres, per no dir força més, i en general fan actuacions més decidides, i aquí podríem posar com a exemple el que va fer el govern finlandès amb la llei de l'audiovisual, que va ser obligar a les plataformes a doblar en finlandès. Si nosaltres aquí fóssim d'una altra manera i no estiguéssim sempre trampejant i més fóssim més decidits, poder aquesta llei de l'audiovisual que ara ens caurà a sobre i que ens acabarà de rematar ens hauria estat una mica més favorable. Per tant, dit d'una altra manera, el model que ens interessa és el dels pobles que lluiten per lo seu i que no tenen tants miraments per no ficar el dit a l'ull de poll dels altres, que és una mica el que ens passa a nosaltres i que ens castra. No? Sempre estem patint per si ofenem algú i resulta que al final que els que quedem lesos som nosaltres.
Filòleg, traductor, escriptor i autor d'obres com Nivell C, 100 insults imprescindibles o aquest corregimat del que estàvem parlant. Pau Vidal, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
A la trus.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Vuit minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Com sabeu, cada dilluns de cada setmana parlem amb el politòleg i conflictòleg Xavier Pastor, director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la UOC, especialista en conflictes públics, polítics i de l'esport. Xavier Pastor, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com saben els oients, ara ho dèiem, cada dilluns analitzem l'actualitat des del punt de vista de conflictologia, però cada dilluns també, Xavier, tu ho saps bé, et pregunto també per esport darrerament i perquè és evident per aquesta crisi, no?, que travessa el Barça. I, és clar, just el dia després que s'anunciés ahir la nit la destitució de Koeman com a entrenador del Futbol Club Barcelona, evidentment havíem de parlar-ne i havíem de parlar amb Xavier Pastor. Com t'ha semblat? Com s'ha fet tot plegat aquesta destitució de Koeman, Xavier?
Mira, jo deixa'm que et faci una pregunta, i sé que tu me la fas a mi, però deixa'm que et faci una pregunta, li faig als espectadors. Si en la porta hagués pogut fitxar el seu entrenador, hagués fitxat a Koeman? No.
Jo crec que s'intueix que no, exacte.
No.
És que és força evident, a més.
La pregunta és, com és que es va quedar amb Koeman? I la resposta és, sembla que no tenia una proposta d'entrenador quan es va presentar. Bueno, sí que la tenia, però no venia, que era Guardiola. Guardiola ja havia dit que no. I aquest és el relat del que ens ha passat. Koeman és un home que el necessitaven, era un mal major, però no que no el volien. I quan et volen en un lloc, acaba passant això. I després el que dèiem el dilluns, si te'n recordes, quan parlàvem que els socis i dels espectadors i la gent culer no estava tan disgustada pels resultats, que també, sinó com per la manera de jugar, el com, no? I que la proposta futbolística que semblava que Koeman ens havia de portar i que precisament dona nom a la secció perquè no acaba d'entendre el que el Futbol Club Barcelona, després que ell deixés de ser jugador, està apostant, que és això del tiqui-taca, no? I estem així.
Xavier, jo crec que molts culers vivim amb un conflicte intern. Jo saps que veig conflictologia i em torno veig i veig conflictes a tot arreu, inclús conflictes interns en el món del futbol, eh? I t'ho dic perquè molts estem...
Sí que forma part de la societat i de les persones.
Ah, perfecte. M'està bé que algú em digui que no tinc paranoies rares, eh?
Bé, estàs bé. I tothom hauria de fer el mateix, veure el conflicte no com quelcom negatiu, sinó com quelcom que s'hi gestiona pot ser positiu.
Ara.
Fa créixer i et fa millorar.
Ara, deia, molts culers tenim un conflicte intern, Xavier, que és que, ostres, estem molt enfadats, no?, amb el que ha fet Koeman com a entrenador, però Koeman és un mite del barcelonisme.
Clar, i precisament per això seria molt interessant saber com ha anat tot plegat. És a dir, jo apunto tres coses. Un, hauríem de saber quines són les expectatives de Koeman quan va arribar al Barça i quines són les expectatives que tenia el club, no tant amb Bartomeu, sinó amb Laporta. És a dir, veure exactament què és el que un s'imaginava que seria el seu equip i com jugaria i com s'esperava que fos això. I jo crec que aquí hi ha un problema d'expectatives diferents, perquè les declaracions de Koeman han estat en un moment que amb això que tenia no podia fer res més, quan després de la derrota d'ell del Rayo t'adones de la importància d'un entrenador. És a dir, un entrenador com Iraola, amb uns jugadors que teòricament han de tenir, i que ningú s'enfadi, un nivell inferior de qualitat, són capaços de guanyar-nos i els últims 8 minuts del partit atacar-nos quan hauríem de ser nosaltres. Segon, allò que es va pactar. Ningú sap exactament què es va pactar, no tant respecte al contracte, sinó com havien de jugar, com havia de ser el futbol del Barça. Com volíem que juguessin i amb les eines que teníem. I finalment, home, evidentment ara podem estar enfadats, però ara Koeman el que està fent és justificar la seva feina, no? Quan diu que l'equip ha competit, que l'equip ha jugat, però si mirem les ocasions de gol, és que és un equip que és inofensiu. No? És clar, va que estem enfadats, perquè això no és el que ens van prometre. Però jo crec que seria molt bé que es pogués saber això que t'acabo de dir.
Ho estem mirant tot des de la banda de Koeman. Deixa'm-ho mirar des de la banda dels que arriben, perquè, com saps, Xavi Hernández serà més que possible nou entrenador del Barça, i ens n'acabem d'entrar fa molt pocs minuts com a entrenador interí, és a dir, entre el pas de Ronald Koeman i mentre que arribi Xavi Hernández, i serà Sergi Barjuan, és a dir, dos de Masia.
Sí, és fantàstic que sigui un entrenador, diguéssim, de la casa. Jo crec que Koeman també d'alguna manera ho era. A mi el que em preocupa, i li desitjo aquest temps que estigui Sergi Barjuan, que sigui capaç de fer una proposta futbolística una miqueta millor que la de Koeman.
És a dir, que siguin de la casa, ens pot passar el mateix que Koeman? És a dir, que les expectatives, com que són dels nostres, no?, implícitament, i per tant ja tenim en ment que faran una cosa que a nosaltres ens agrada.
A això hi va. Anem a dir-te, Sergi Barjuan, jo soc dels que crec que els entrenadors acaben fent jugar els jugadors com ells jugaven. I per tant, Koeman era un defensa, ja no dic res més, Sergi Barjuan era un lateral. No crec que hi hagi gaire millora en aquest sentit. Xavi Hernández és un home de mig de camp, i és un home que li agrada projectar el seu equip cap endavant, ho demostrava com a jugador i ho ha demostrat com a entrenador, allà no ho ha fet. Per tant, jo crec que l'aposta de Xavi serà una altra. I jo crec que serà diferent. I també penso que el Xavi, si és prou intel·ligent, que em sembla que és una persona molt intel·ligent, com tots, però em sembla que ja ho és més, pactarà i deixarà molt clar quines són les condicions del seu contracte. I, escolta, si no va bé, com a mínim, que es projecti una manera de futbol, una manera de jugar, un projecte que potser aquest any no aconseguirem gaire cosa, mentre entrin a la Champions o a la UEFA, ja crec que ja tots firmem, perquè en aquest moment sembla que estem més cap avall que cap a dalt, jo crec que hi pactarà molt clarament quines són les condicions d'aquest any, no? I de la aposta futbolística. Jo crec que això canvia respecte al que tenim fins ara.
Per últim, Xavi, ens queda mig minut, per tant sí que et demanaré una resposta potser molt ràpida pel que és, però és que molt recordem que el Barça no sempre ha estat el Barça de Leo Messi i que havia passat llargues temporades de sequera, eh? No sé fins a quin punt ara és el moment d'explicar la jovenalla culer que no, que el Barça de veritat, el de sempre, el nostre, el de més que un club, és aquest, el que no ho guanyàvem tot, no?
El Barça no sé, el del ai, que ens marquen un gol. No sé si te'n recordes, eh?
Sí, en deien la senda de los elefantes a la sortida del Barça.
Clar. I ara, en canvi, som el Barça, que quan el Mufi veu el Barça perd, diu, com és que no guanya? Fixa't, eh? Jo crec que això és molt interessant i té a veure amb el joc. És a dir, finalment, la forma de jugar acaba comportant uns resultats. Tu no jugues bé, tu no jugues a l'atac, tu no tens el control de la pilota, no pots guanyar un partit. Jo crec que això ho defineix tot.
Xavi Pastor, politòleg i conflictòleg, com sempre, moltíssimes gràcies per ser director de postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor a la UOC. Moltíssimes gràcies, com sempre. En tornem a parlar dilluns de tota l'actualitat. Moltes gràcies, una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Nosaltres, que ens hi tornem a posar demà a les 2 del migdia, us deixem amb Toni Marín i tot el seu equip amb el Tot anirà bé.